los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Onda Cero, Comunidad Valenciana. En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Benvinguts. Són les 2:31. Avui és dijous 27 de novembre i avui estem emitint un especial Comunitat Valenciana en la Onda des d'un lloc molt emblemàtic. Estem en la seu del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que és el Centre del Carme Cultura Contemporània. Des d'ací estem emitint en directe un programa especial, al igual que hem fet a les 12:20, per a parlar de tota l'oferta que no només té el Centre del Carme, sinó tot el Consorci, eixa oferta cultural i que va molt més enllà, i ho aneu a descobrir de seguida, perquè anem a passar amb una ronda d'entrevistes, a més de tindre algo de música en directe. En el programa local teníem artistes, en aquest anem a tindre el Cor del Carme. Els anem a conèixer perquè és un projecte que ells volen consolidar, així que anem a escoltar-los, però és que també el que anem a fer és a parlar d'eixa exposició més que necessària de visita, La huella de la dona en la pràctica artística, eixa petjada que ha deixat la dona del passat 29 d'octubre del 2024, i que als artistes tant els ha marcat. Precisament el Centre del Carme, el Consorci de Museus, és esta institució que sempre els ha fet suport i que segueix fent-ho. De totes anem a parlar en el programa que arrenquem ja, però ho fem primer ficant-nos un poc al corrent, en uns minutets, un breu resum del que és l'actualitat informativa. Companya Amparo Piqueres, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Begoña. Sí, l'actualitat passa per eixe ple d'investidura del candidat del Partit Popular, Juan Fran Pérez Llorca, que ha començat a les 11 del matí per a ser investit nou president de la Generalitat en substitució de Carlos Mazón. Pérez Llorca ha avançat una via tranquil·la i continuista, un discurs de poc més d'una hora sense cap menció, això sí, a Carlos Mazón. Ha agraït a Vox el seu suport al Consell des de 2023, i també el candidat del Partit Popular ha assumit les seues exigències, per exemple, el fre a la immigració il·legal.
La convivència, la seguretat i la preservació de la nostra identitat no és ser racista ni alarmista. És exercir la responsabilitat que s'espera de qualsevol servidor públic. No es tracta, senyories, d'assenyalar a ningú.
Una de les intervencions més esperades era la del grup parlamentari de Vox, de José María Llanos, que no ha confirmat al 100% el seu suport a la candidatura de Pérez Llorca, però més o menys ha deixat entendre que este sí que ha assumit alguna de les seues exigències.
Vox no podria dar su apoyo a un nuevo president de la Generalitat que no haga suyos estos compromisos adquiridos con Vox por su predecesor. Por ello, celebro que el señor Pérez Llorca los haya ratificado en su primera intervención como candidato ante esta Cámara.
Juan Fran Pérez Llorca demanarà, a més, ha dit perdó a les víctimes si és investit nou president de la Generalitat Valenciana. Ara les víctimes el que volen és saber en què van estar fonamentades aquestes disculpes, o si seguirà el mateix argumentari que ha mantès fins ara Carlos Mazón, mentre que l'oposició, PSPB i Compromís han insistit en que Pérez Llorca és la continuïtat de Mazón a la Generalitat i han tornat a demanar eleccions anticipades. Recordem que el grup parlamentari Vox té que votar a favor de la investigació de Juan Fran Pérez Llorca per a que este siga el nou president de la Generalitat Valenciana. És el principal tema de la jornada, Begoña.
Doncs moltes gràcies, Amparo. Ara ens quedem parlant d'altres assumptes, però ja saben els nostres oients, a partir de les 7 de la vesprada en la brújula Comunitat Valenciana informem i ampliem tot més, així com al web, que estem contant el seu tot als oients. Gràcies.
Gràcies, adeu.
I fins ara, adeu.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
Doncs són les 2:35 en este especial, com els dèiem, emitint en directe des del Centre del Carme Cultura Contemporània. Ja saben, és la seu del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Vaig a passar a presentar als nostres convidats d'avui. Anem a fer una tertulieta de tot el que ací passa, i en especial d'eixa exposició, La huella de la dona en la pràctica artística. M'acompanya així a la meva dreta Nicolás Bujeda, que és el director del Consorci de Museus. Nicolás, moltíssimes gràcies per acollir-nos, per obrir-nos les portes, per atendre'ns i per contar als oients tot el que feu, que no és poc, prompte celebrant, com dèiem, eixa 30 aniversari, en aquest cas del Centre del Carme.
Gràcies a vosaltres per vindre ací al Centre del Carmen, que com sol remarcar és l'espai cultural on es va formar el mestre de la llum, Joaquín Sorolla.
Joaquín Sorolla, així va ser. Vas a saludar també a José Campos, ell és tècnic d'educació i mediació del Consorci de Museus i a més coordinador de l'exposició La huella de la dana en la pràctica artística. José, molt bona vesprada, buenas tardes.
Hola, molt bona vesprada.
Estem encantats d'estar ací, eh? Vas a contar-nos molt sobre aquesta exposició, que tot i ser en un espai reduït, té tant que ensenyar-nos, o sea, tant.
Mostra tant, volíem centrar i fer un zoom en un lloc concret que habitualment no té espai, i és en com els artistes i les artistes treballen i en quines condicions i com ha marcat aquesta circumstància la seva pràctica. I avui estem molt ben acompanyades amb algunes d'elles.
Exactament, elles són Alexandra Agnie, és artista afectada per la riugada. Alexandra, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. Y a Cristina Guzmán, artista también afectada por la dana. Cristina, buena vesprada.
Hola, buena vesprada. Muchas gracias.
Bé, de seguida parlem un poc d'esta exposició i de tot el que té que ensenyar-nos i de tot el suport que s'ha donat precisament a aquests artistes. En aquest cas, Nico, ho parle amb tu, no? Perquè dèiem en el programa local, eixa institució, el que és el Consorci, el que és el Centre del Carme, donant suport, eixa part emocional per als afectats de la dana, en una mostra que llança aquesta visió als visitants del que ells han patit i de l'ajuda que vosaltres es pugueu inclús brindar.
Sí, en el moment que ocorre la fatiga riada, des de la Generalitat Valenciana se'ns pide a totes les institucions que tenemos que ayudar en todo lo posible. Claro, en nuestro campo, que son los artistas, empezamos a ese análisis, esa radiografía de quiénes habían estado afectados, los talleres que habían estado afectados, los artistas, y cómo les podíamos ayudar. Entonces, todo el departamento de artístico, de mediación, se hizo ese análisis y empezamos a hacer distintas acciones como hablamos esta mañana, ¿no? Asistirlos en los talleres, estabilizar sus obras, darles consejos, nuestros restauradores se fueron hacia la zona de la dana y luego traer sus obras de artes aquí, porque si no se podían perder. Uh-huh. Y también algunos han venido aquí a trabajar porque tenían el espacio. Y a raíz de eso, de esos testimonios, confraternizamos todo el equipo humano del Consorcio de Museos del Centro del Carmen, confraternizamos con sobre todo porque lo que se trataba era de que supieran que no estaban solos. Es decir, la administración tiene alma también, porque hay personas detrás. Y bueno, todo el equipo fantástico del Consorcio de Museos se metieron de lleno a intentar estar a su lado y que se pudieran hacer cosas que los pudiéramos ayudar, ¿no? Y ahí nace la exposición de la que es comisario Pepe Campos, que es un enorme profesional de la administración, es el jefe del departamento de mediación, y yo creo que ha salido una cosa muy bonita, pero bueno, tienen que ser las artistas que lo han vivido, que nos cuenten cómo han podido salir a flote, ¿no?
Uh-huh, exacto. Ahora enseguida hablamos de eso, porque ya que tenemos a ti, Nico, queríamos preguntarte, hablamos del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, en este programa en el que estamos emitiendo para las tres provincias, ¿cómo se vertebra todo el territorio gracias precisamente también a esta cultura con esos 17 museos que lo conforman en una proyección de cara a futuro, celebrando ese 30 aniversario el año que viene, pero de cara a esa vertebración precisamente del territorio? No puede ser, se puede contemplar de otra forma.
Bueno, nosotros somos, digamos, el organismo que tiene la Generalitat Valenciana, las tres diputaciones, los tres ayuntamientos capitales de provincia para vertebrar la oferta museística, ¿no? Y en ese sentido somos un centro productor de exposiciones, somos un centro de actividades culturales, conciertos, todo tipo de representaciones, y también dotamos a los museos de ciertos departamentos que tienen carencia, ¿no? Hay museos que no tienen departamento de mediación, departamento de didáctica, entonces les ayudamos a que tengan esos departamentos. Y ese es un poco los fines del Consorcio de Museos. Uh-huh. Somos una especie de software de los museos de la comunidad para ayudarlos en aquellas carencias que tienen.
Uh-huh. Y una amplia programación más allá de la gran exposición, de las grandes exposiciones que se puedan proyectar, sino de todo lo que hacéis en cada uno de los museos con la finalidad de poder hacernos disfrutar, ¿no? Como estamos hoy aquí en este Centre del Carme, estemos donde estemos en la comunidad, que haya esa oferta para poder disfrutarla.
Bueno, es que hay un concepto que es la democratización de la cultura. La democratización significa que la gente venga a los museos y a los centros culturales, la gente de todas las edades. Nosotros tenemos actividades aquí hasta para bebés. Tenemos un espacio donde también los bebés entran y juegan y se lo pasan fenomenal. Y eso hace que fidelicemos mucho a las personas. Pero tenemos muchas actividades, como la que comentabas, ahora un coro. Sí. La gente tiene que entender que los centros públicos, además con actividades gratuitas para los ciudadanos, que para eso los recursos públicos de la Generalitat están para eso, pueden hacer cosas. Entonces cada vez los museos están como en un sitio donde se cuelgan cuadros con un discurso muy bonito, pero que son parte activa para la sociedad. Y en eso está trabajando el equipazo del Consorcio de Museos y del Centro del Carmen, del cual me siento muy orgulloso.
Para hacerlo posible, como por ejemplo lo que hemos hecho posible con la huella de la Dana en la práctica artística, Pepe, una exposición, como decíamos, muy necesaria. Y a mí me llamaba la atención, de hecho, he hecho algunas fotos para ahora comentarlas contigo, de lo que recoge esta exposición, con muchísimos datos, porque al final esta exposición es reflejo de un estudio que habéis hecho con los artistas y que nos reflejan, por ejemplo, a mí me llamaba la atención Algemesí, uno de los pueblos que quizás, por ejemplo, más casas de artistas afectadas pueda tener o que más talleres de artistas pueda tener. Ahí es muy visual lo que vemos de la gran cantidad de artistas que han perdido su taller o que se están intentando recuperar, que de hecho ahora conoceremos un poco la historia también de Alexandra y de Cristina, pero habéis recogido tantos datos.
Sí, es que un poco la exposición viene un poco a darnos cuenta de lo que revela este desastre, de lo que nos ha revelado la Dana, de darnos cuenta de que en esa zona había muchos y muchas artistas trabajando, produciendo con sus talleres en activo, y eso nos dimos cuenta en los primeros días, cuando a través de las redes de proximidad que establecemos con muchas artistas, porque llevamos muchos años trabajando en relación con ellas, vemos que están afectadas. Pero sí que es verdad que, como comentaba Nicolás, en este primer momento se hizo un plan de urgencia, ¿no? De atender, pues bueno, con Cristina, que nos acompaña, pudimos acoger obras porque su taller se quedaba al descubierto y ahí había una vida de trabajo, claro, que tenía que ser custodiada. Entonces lo que fueron unas primeras acciones de urgencia para atender aquello, pero de ahí nació una conversación muy coral con cerca de 80 artistas que hemos mapeado y localizado en esta zona sur de Valencia, y a través de esa conversación nos dimos cuenta que estaba revelando muchos datos, que hablaba de la estructura, que hablaba de cómo se desarrolla una carrera artística desde la base, qué condiciones materiales tienen para poder desarrollar su proyecto, dónde trabajan y por qué, porque eso responde a cierta, bueno, no, a una evidente fragilidad del sector a la hora de poder desarrollar su práctica. Y esa conversación ha acabado convirtiéndose en un Excel y en una base de datos valiosísima que hemos querido compartir y abrir en este formato expositivo.
Desde luego, historias y testimonios como los de Alexandra. Alexandra, ¿tú dónde tenías tu estudio ubicado y dónde lo tienes ahora? Vamos a contarlo.
Sí, yo tenía mi estudio un poco más de 6 años en La Torre. Pues nada más de cruzar el nuevo cauce del río Turia, y pues ya no sigo en el lugar después de limpiarlo, y me fui literalmente con 2 cajas de material rescatado y algunas obras, y tardaba un poco en encontrar un poco cómo seguir adelante. Trabajaba antes un poco en casa, pero luego había una beca del sitio Pluto, que es un coworking de artistas en la Huerta Sur, aquí en Valencia, y era precisamente una beca para artistas afectados por la DANA. Y entonces yo me presenté y tenía la suerte de obtener la beca, y entonces estaba ahora allí ya medio año trabajando.
Ahora llevas medio año allí.
Sí, sí.
¿Y el testimonio de Cristina? ¿Dónde tenías tú tu taller, Cristina?
Sí, bueno, yo soy de Aldaya y el taller el tinc en Aldaya. El taller y la vivienda. En lo que es taller y era magatzem, que tenía toda la obra allí, era la casa de mis pares, y por eso cuando me pregunten si cambié de taller, pensé que no, porque me doy molts records. Bueno, en este momento no n'hi ha res. Y bueno, no he pogut seguir, no he pogut fer obra fins ara, perquè he estat 11 mesos en una habitació. Fins a que acabara la meua casa. El taller està davant del barranquer de la Saleta i la casa està en un carrer paral·lel. Però primer era viure, ja m'acaba la casa, i lo següent serà quan puguem el taller. I en tot això, la veritat és que jo he vingut avui per donar les gràcies a tot el món, que ens ha ajudat moltíssim, perquè, bueno, això ha sigut una foscor molt gran durant molt de temps, i bueno, i aprofite per a donar les gràcies a ABAC, l'Associació d'Artistes de València, Alacant i Castelló, al Consorci, perquè des del primer moment estigué allí i s'endugué l'obra, perquè no tenia portes ni finestres. I bueno, el que no me vull oblidar molt és d'Anna Villalba i Immaculada Sánchez, que vingueren a recollir l'obra i bueno, restauraren alguna de les peces que actualment estan en una exposició en Castelló, en la Fundació La Caixa de Castelló, que es diu Terra i Suta. I bueno, hi ha tot l'equip d'ací, perquè ha sigut una passada.
Una gran ajuda. Així és. Doncs, Alexandra i Cristina, gràcies per els vostres testimonis. Esperem, i tant de bo, que gràcies a esta ajuda i a la visibilització que pugueu tindre, que prompte podeu recuperar pues eixa dinàmica i la vostra feina, al final, no? La vostra forma de viure. Així que moltíssimes gràcies a les dos. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a Pepe i a Nico. Gràcies per fer aquestes coses, per ajudar a la gent de la forma en la que ho han necessitat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Perquè hem de continuar amb altres assumptes, els convidem a que vinguin a veure totes les exposicions així al Centre del Carme, que vagin als museus del Consorci, especialment en esta, la petjada de la Dana, no? En la pràctica artística. Però estan escoltant de fons el cor del Carme, perquè tenim a la nostra companya Andrea Gut a punt de parlar amb ells. Van a escoltar-la de seguida. Andrea, bona vesprada.
Bona vesprada, companya. Pues sí, estem, com escoltem també de fons, amb el cor del Carme. És el primer cor creat en un entorn museístic, podríem dir un cor d'inscripció totalment gratuïta, on així els membres que estan així, encara que sonen a les mil meravelles, no fa falta que tinguin cap tipus de noció musical. Per tant, això és un entorn de compartir moments, de compartir passió per la música i també amistat, com ara veurem. Estem amb Esther i Marc, que són les dos codirectores del Cor del Carme. Esther, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I Marc, bona vesprada també, a tu també.
Hola, buenas.
Però tenim també a cinc components d'aquest cor. Comencem per...
Joan.
Carmen.
Enar.
Mercè.
Rosa.
Com esteu, xiques i xics?
Muy contenta, acabamos de cantar, entonces la expansión y la alegría todavía la sentimos.
Què acabeu d'interpretar? A veure, conteu-me quina és aquesta cançó que escoltem ara mateix de fons.
Pues Emma.
Es un de la tradición hawaiana, es un cántico hawaiano y se titula Emma. Emala. Emala.
Emalama.
Casi.
Ho tenen.
Com diem, Esther i Marco, directores, això és un projecte pràcticament únic, no? És el primer cor que es crea, com diem, en un entorn de museu, en el Museu del Carme, és el Cor del Carme. Com naix això i bé, què suposa per al museu, no? Aquest valor encara més afegit, no? al valor del museu.
Això naix d'una proposta que ens demanen
Pepe Campos, de la casa, que ens fa la proposta de es podria fer, i diguem sí, n'hi ha que agarrar aquesta idea, per supost, perquè han obert aquesta casa, el centre del Carme, han donat un suport i una infraestructura a un projecte totalment participatiu per a tot el món. Poder gaudir d'un espai com aquest per a fer música, per a que les persones es puguem juntar una vegada cada setmana, per a poder compartir música i vida al final. No cal saber música, però si la saps també pots vindre. I bueno, pues poder aprofitar totes aquestes experiències que fa sentir la música, no? Si diguem que la música és el llenguatge de les emocions, doncs anem a gaudir-les, anem a treballar-les i anem a disfrutar-les en companyia.
Ara els preguntarem a ells què suposa això per a ells, no? Però primer, tu, Esther, estàs a la batuta i tu, Mar, estàs al piano, t'escoltàvem al piano.
Sí, bueno, compartimos un poco las labores, las dos, y bueno, para nosotras la verdad es que ha sido pues una sorpresa que tanta gente se haya apuntado, que yo creo que es mérito de ellos solo el hecho de quererse apuntar a un coro, ¿no? Y estamos muy, muy contentas sobre todo de la aceptación.
¿Cuánta gente teniu así al cor?
Que vinguen a tots els assajos, 25. Sí, però la demanda van tindre que ficar llista d'espera perquè n'hi ha 25 més esperant a poder vindre. O sigui, que exitazo, estem feliços, sí.
I per què? Perquè quin és el motiu d'ese èxit? No sé si ens pot comentar per així. Sí, per què és tan important per a vosaltres? Que suposa això, vindre un dia a la setmana, no? A assajar? Què s'ha format així?
Pues lo més important és les codirectores saben dur-vos molt bé en el camí de la certa alegria en dir que bé que avui vaig a cantar, però vaig a compartir i a socialitzar amb molta gent estupenda, en un bon caràcter, en una bona continuïtat, que això és important perquè tots pensem que, aunque siga una proposta entre comilletes temporals, en el cor de tots està en que les persones que tenen que prendre les decisions, que aquest cor continuï. Per què? Perquè has començat en una il·lusió tremenda, s'han donat compte que així l'important és vindre en ganes de cantar, de compartir, d'estar tots junts, en definitiva de fer música, que aunque no sàpies gens res de música, les dos codirectores, Esther i Marc, mos duen molt bé per el camí. Sense donar-nos compte, passa una hora d'assaig que no és res. Tots voldríem tindre el doble de temps. Per tant, qui tinga que tindre la decisió, espere que estiga il·luminat i continuï realment.
No sé si vostè havia format part d'algun cor alguna volta, és la primera vegada.
Bueno, es pot dir que tots entrem per la porta com si no sabrem res absolutament. N'hi ha gent de tot tipus, gent que sap molt solfeig o molta música, sí. I gent ninguna, però el millor és vindre sense res, sense saber ni com el diuen.
És com un full en blanc.
Sí, sí, tal qual, perquè és començar en la plena innocència de dir, és que vaig a cantar sense ningú tipus de responsabilitat, en l'afant de fer el millor possible, però sense ninguna responsabilitat de dir, no, sóc un mig professional o un professional, tinc que estar pendent. No, menys relaxat, que és important a la gent. No tens que saber música. És l'afant de la repetició, de treballar el cervell, de que el quede la tonalitat, de que sàpies afinar totes les notes, de que sàpies mirar a les codirectores i continuar les seves indicacions. Això és molt bonic, has començat des de zero.
No sé si així hi ha algú que este és el seu primer cor, que no havia fet mai música. A veure, per què et vas apuntar?
Oi, jo perquè... Bueno, per una banda, jo sí que havia fet algun curset en elles i sé que són una meravella, Mar i Esther. I per una altra banda, perquè sempre des de xicoteta jo volia cantar i no mai havia cantat. I ha sigut la meua il·lusió. Jo dic, ui, cantar, me'n vaig a cantar. I la veritat és que és una meravella i, com ha dit Joan ja ho ha dit, quasi tot, és una meravella estar així, vindré tots els matins i bueno, n'hi ha, el que li ha dit, lo bonico és que n'hi ha gent de totes les edats i que sàpiguen més o menys, i jo, per exemple, que no sabia res, i compartir sense expectatives, però amb molta expectativa perquè estàs molt bé, estem molt contentes.
A veure, i per aquí, què sentís quan estàs ahí, tenéis delante la directora, escucháis el piano i tot va com solo, no? Què és lo que sentís cantando?
jo m'ho estic passant a muntó de bé. Això és un espai de lliberació. T'oblides de tots els problemes, de, només estàs per a cantar i moure, perquè jo cante no massa bé. Però el primer dia em digueren, no et preocupes.
I no és un problema, no?
No és cap problema. Estic venint molt a gust.
I per així?
Pues lo mío es una experiencia añadido, porque yo he cantado teatro tal, pero es una sensación con este coro que no he sentido en otro coro que acabo de entrar hace un año en el otro. Y me lo estoy pasando bien, después los movimientos hacen que no sé, que me libere de cosas, pero algo que siento, y lo he notado desde que he venido, es espiritual, es poesía, música... Es de una manera dicha muy diferente, pero esto añade a las experiencias que yo ya he tenido y tengo, me enriquece mucho más. Entonces, por supuestísimo que con los compañeros estupendamente, vengo sin ningún temor de nada, no sé, es que son como son ellas y es fácil cantar aquí, es fácil pasarlo bien y es fácil sentir lo que se siente.
Bueno, y esto en un entorno como este, ¿no? Que no lo hemos dicho, una parte importante en el Centre del Carme, ¿cómo es cantar aquí y venir aquí todas las semanas? ¿Cómo es eso?
Pues es un fet añadir porque ayuda mucho para la concentración, porque es un espacio que cuando hacemos cualquier canción, que ya cuando la deprenemos después de varios ensayos, la vista se te va para quedar y veus realmente la restauración del lugar donde estás cantando, te ayuda mucho más a estar concentrada, es un punto añadido a la felicidad que dona el estar compartiendo un momento muy importante que es traure la teua veu del teu cos, que es muy importante porque la gente no sabe lo que es sentir. N'hi ha molts músics que no han cantat mai en la vida i això és algo que es falta. Per tant, jo també animo la gent que sàpiga molta música també que vinga des de zero a aprendre a cantar, perquè no saben, no sabem. Per tant, és essencial el mig on estem, que té una ressonància especial, un punt espiritual, com deia la companya, ajuda molt, o sigui, és tancar el cercle.
I per a vosaltres com a codirectores, com és treballar en un espai així, no? Tocar en un monument com és el Centre del Carme, com és això?
A veure, el Centre del Carme jo m'atrevisc a dir que és ja la nostra segona casa, portem molts anys així en el projecte Musan Babies, però hem canviat el públic, ara són dones i homes, estem en un altre nivell i continua sent la nostra casa. Són les persones les que omplin l'espai, són les persones lo important. I tot el que acabem de dir, jo ja no tinc res més a afegir perquè m'han omplert el cor.
Bueno, per cert que la música es combina amb moviments, no? He vist superenèrgic, superdinàmic també, que és una manera d'expressar, no? Això.
Mira, jo vaig tindre la sort d'estudiar a Suïssa en el Institut Jacques Dalcroze i allí quan vaig anar a veure classes que feien allí, hi havia una de música sènior patrocinada per la Seguretat Social que fa prevenció a caigudes, a l'Alzheimer, saps? Treballant en cos i en veu, que és el que tenim, és el nostre instrument. És prevenció i jo s'ho vaig dir a ells, dic, aquesta va ser la nostra teràpia, anem a treballar el cos, la coordinació, la lateralitat, anem a treballar a tope tot el que tenim, que és el que llevamos puesto, vaya.
No es poc més afegir. Esther, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns a la vostra casa, per fer-nos partícips de la vostra música i de la vostra passió i sobretot a tots els membres i les membres d'aquest cor, el primer cor museístic ací al Centre del Carme amb inscripció gratuïta, que de veres que val la pena i no fa falta tindre nocions musicals, simplement ganes de sentir la música i de passar-ho bé. Moltíssimes gràcies a tots, de veritat.
Gràcies a tu. Gràcies.
Gràcies.
Doncs precisament amb el cor del Carme tanquem este programa perquè estem a punt de plegar a les 3 de la vesprada, gaudint-hi molt en aquest espai i amb tota la seua gent, aquestes històries que hem anat arreplegant tant en aquest programa com a les 12 i 20 hem fet en el Mas de Uno en la província de València. Res més que dir-los, que els convidem a descobrir tota aquesta àmplia programació i totes les iniciatives que es duen a terme des del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana al llarg i ample del nostre territori per a descobrir i redescobrir el millor de la nostra cultura i els nostres artistes. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona vesprada. Adeu.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.